Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Un grup de santcugatencs apassionats pel col·leccionisme, la filatèlia i la numismàtica va crear el 1956 l'Ateneu Santcugatenc. L'entitat, però, no es va registrar fins al 1977 com a associació sense ànim de lucre, amb l'objectiu de fomentar l'art i la ciència i ser un centre de difusió cultural. Aquella colla de santcugatencs inquiets va posar aleshores la llavor del que avui és l'Ateneu de Sant Cugat. I avui volem parlar d'aquesta efemèride de la celebració del seu 60 aniversari, i ho fem en companyia del Toni Ramon, que és el seu director. Toni, molt bon dia.
Bon dia.
I ens acompanyen tres socis, podríem dir dels més antics que té l'entitat, Toni?
Bueno, dels
que poden explicar històries.
Ja dels que poden explicar històries interessants i d'alguna manera socis il·lustres per la seva vinculació i per la poca mandra a l'hora de demanar que algú s'arremangui, doncs són dels tres que acostumen a ser per allà.
Tres pancaires, diguem. La Montse Gené, que és sòcia i usuària de cursos i tallers, és una de les fundadores de la Festa de Tardor i membre de la comissió organitzadora durant 25 anys. Montse, molt bon dia.
Bon dia.
El Josep Andreu, que és soci i membre dels Joves Jubilats, membre fundador de la secció fotogràfica i usuari de cursos i tallers. Josep, benvingut.
Hola. Bon dia. Bon dia a tothom.
I el Manel Sánchez, també soci, membre del Consell General de l'Ateneu, usuari com a membre de la Federació de Veïns i membre de la comissió organitzadora de la Festa de Tardor. Manel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Qui els havia de dir aquella colla de joves, o no tan joves, no sabem quina edat tenien, que arribaria allò que ells van començar en el seu moment, a finals de la dècada dels 50, a una entitat com la que avui hi ha a la ciutat. Vosaltres formeu part de l'entitat des de quan? Anem a fer una mica un repàs. Quants anys porteu de socis?
Doncs, a veure, en el cas d'ells tres, bueno, el Josep és dels que ja de ben jove, a través de la filatèlia, doncs es va acostar a l'Ateneu. En el cas de la Montse, la seva vinculació a la Festa de Tardor, doncs la va portar a acabar sent membre també, no?, i activa de l'Ateneu, i el Manel va ser, bueno, el Manel sí. Ve del món dels Ateneus, sí, i de les associacions, i per tant en el moment que posa els peus a Sant Cugat, doncs sempre. És d'una de les entitats que va venir a visitar ja.
Exacte, sempre perteneixo a l'activitat del món ateneístic i em vaig criar a Barcelona, però dintre d'una entitat centenària de l'entitat de Barcelona, i sempre he estat involucrat amb els Ateneus. Per mi els Ateneus han sigut un dels puntals, junt amb l'excursionisme, de la nostra cultura i del nostre saber estar.
Farem la pregunta d'una altra manera. Com recordeu l'Ateneu en el moment que vosaltres arribeu i comenceu a prendre contacte? Com era l'Ateneu de llavors?
Bueno, ell va arribar abans.
Sí, jo en tinc dues fotografies ben diferents, i dic fotografies amb sentit ben metafòric.
La imatge que tens al cap.
La primera vegada va ser, doncs, jo diria que els primers 70, en què jo encara era un adolescent, i juntament amb un altre, un amic meu, el Tomàs Puig Oriol, ens va donar per una cosa tan rara per l'època com per la filatèlia. I llavors la filatèlia em va dir, escolta, allà hi ha una gent que sí que col·leccionen segells. I el que passa és que un dia a la setmana, ara no recordo ja quin dia era, es trobava aquesta colla de gent, es trobaven en un dels salons del Meson, un dels menjadors petits, i allà es feia petar la xerrada. I allà tothom parlava de tot, i una miqueta de col·leccionisme. Entre les persones que hi havia allà, doncs hi havia el senyor Gavín, que...
El de l'Arxiu?
El de l'Arxiu Gavín, que llavors anava explicant com anava avançant amb la seva col·lecció de campanars d'esglésies, amb la qual aquí ja s'ajuntava la part fotogràfica, la part excursionística i la part col·leccionista. I llavors hi havia altres persones allà, el senyor Manresa, el senyor Josep Maria Casas, el de la gestoria, tota aquesta gent, clar, era
més gran
que nosaltres, però era una mica els que ens estaven ensenyant, i la funció que ens feia nosaltres, que ens anava molt bé en els més joves, era que n'apreníem i que, a més, a l'Ateneu, o aquest embrió d'Ateneu, el que feia era guardar-nos cada mes totes les novetats que anaven sortint del que tu volies fer. Podies fer Espanya, podies fer Espanya i colònies, perquè en aquells moments encara tenia el Sàhara i la Guinea i aquestes coses, l'estat espanyol. I, bueno, nosaltres doncs, anàvem fent la nostra col·lecció, el dia que tocava anàvem allà a la reunió, recollíem els segells, pagàvem, pim-pam, i això ho coordinava un senyor que es deia el senyor Perarnau.
No, Pere Anton.
El senyor Pere Anton. I llavors doncs, aquest senyor era una mica el Santa Santorum com a secretari, no és el que fos el president, però una mica el que administrava tot això. Aquesta és la primera part. Això va acabar un dia que vaig deixar d'interessar-me per la Filatèlia, cosa molt pròpia de joves, i llavors em va enviar una carta, em va dir, diu, o passes a recollir tots els segells, o aquests segells passaran a ser propietat de l'Ateneu. Jo no vaig anar a recollir els segells, perquè ja n'hi havia un munt, i allò era un munt de diners també per això, i a partir d'aquell moment jo em vaig oblidar de l'Ateneu, em vaig dedicar a la música, i això és una part de la història. I després...
Encara hi som? Encara que són els segells?
Els segells, sí, encara els tinc a casa. És que no. Això és una mica... Això, els segells, no hi havia problema perquè com el seu valor, o deien que era un valor, doncs un o altre se'ls hauria quedar i es van vendre al seu... O sigui, l'Ateneu no hi va perdre amb això.
O sigui, en el teu cas era un punt de trobada, no? Trobada amb amics, que teníeu coses en comú...
No. Un punt d'aprenentatge d'una afició que en començàvem i que anàvem allà i escoltàvem dels grans. Escoltàvem, érem jovenets, nosaltres no preníem cafè, però ells sí, ells es prenien els seus cafès, els seus carajillos, els seus puros i tot això. Era un senyor Ateneu, no hi havia local físic, però allò era un Ateneu... com ell fou.
De l'època.
I tant. Aquest és aquí, per part meva, és el meu principi.
I en el cas de la Montse, tu quan arribes a l'Ateneu, com recordes aquell centre?
Jo, antigament, l'Ateneu era un lloc tancat que només hi anava la gent que feia col·leccionisme. No feien cap activitat de cara al poble, si no eren exposicions... I llavors jo no recordo res més. Jo llavors quan vaig començar a ser-hi ja va ser quan l'Ateneu va canviar d'estil, es van anar obrint el poble, es van anar fent els cursets, es van anar fent xerrades...
I això va ser quan?
A veure,
aproximadament.
Quants anys heu fet?
Aproximadament això comença a passar als anys 90... on també hi ha els diferents canvis de juntes, arriba la junta de Ramon Pros, i també és l'inici de la professionalització tècnica de l'Ateneu, no de la seva gestió, que les juntes doncs, continuen sent socis, el Consell General, no, el Manel, doncs, això continua estant en mans dels socis, però sí que comença a haver-hi professionals per anar dinamitzant les activitats. Això passa cap als anys 95. L'any 98 comença de manera ininterrompuda el que ara coneixem com els cursos i tallers de l'Ateneu. Això va començar doncs, a l'any 98 fins a dia d'avui, i doncs, sí, cal dir, doncs, amb un creixement doncs, espectacular en aquest moment, llavors, doncs, de la base associativa i d'usuaris.
I que això és una mica com una resposta a una demanda que hi havia per part de la societat o bé perquè hi havia una necessitat d'obrir-se encara més al poble?
Jo crec que és una mica les dues coses. O sigui, l'Ateneu sempre... O sigui, fins i tot si estem pensant en l'any 50... quan es crea, o als anys 70, no?, quan el Josep té els seus primers contactes, no deixa de ser doncs, un espai de trobada i de relació i d'unes inquietuds culturals o diguéssim, de lleure. I l'Ateneu continua sent exactament a dia d'avui això, o sigui, dona resposta a unes inquietuds doncs, de formació, d'activitat cultural, de lleure, i a poc amb els anys també va incorporar la seva vessant social. O sigui, l'Ateneu també es va anar adaptant doncs a les intervencions i a l'activitat social necessària doncs perquè el poble mantingués la seva cohesió.
Mm-hmm. En aquest aspecte, sí, hauria de dir perquè tu ara has parlat dels anys 90, però durant els anys 80 hi ha en l'edifici, en el local que ara estan ocupant aquí a la plaça Pep Ventura, ja s'hi estaven funcionant. El que passa que s'hi estava funcionant d'una manera molt precària, perquè el fet potser de tenir pocs socis, fer poques activitats i mantenir un local, doncs clar, m'imagino que les finances en aquella època devien anar
malament.
Molt malament. Però jo recordo també, ja llavors a alt nivell, haver-hi fet un taller d'escriptura amb la Montse Sant, haver-hi fet...
De la cuina, feien les trobades gastronòmiques, que sí. Feien els dijous, em sembla que era, que es trobaven a fer menjars, sí, molta gent.
Les penyes gastronòmiques.
Sí, 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 hi havia molta gent. Es va anar començant així.
Maratons fotogràfiques, que la Montse Sant també sí. Havia organitzat alguns anys per la Festa Major. Sí, activitats així, el que jo veia llavors és que era una llàstima que tirés tan poc. Llavors faltava doncs, l'empenta aquesta que va venir després, afortunadament.
I de fet era un lloc on la gent podia demanar per anar a fer una reunió, la gent podia sí. Dir ens trobem en allà, que no hi havia gaires coses aquí a Sant Cugat llavors en aquell moment, perquè jo era soci del Club Muntanyenc.
Sí, exacte. El que és factible i és la quantitat d'acollida i d'obertura que representa l'Ateneu per Sant Cugat. O sigui, tots els col·lectius, qualsevol persona o col·lectiu sí. Que tingués una inquietud venia a parar a l'Ateneu. I l'Ateneu era el punt de trobada, el punt de recollida, on tothom s'hi trobava bé, s'hi trobava a gust i era ben acollit. Això ha sigut bàsic. Actualment sempre, jo sempre ho he comentat, inclús a nivell de junta, l'esperit que conserva les parets de l'Ateneu no es troben fàcilment. Vull dir, la gent s'hi troba a gust, la gent ens hi trobem, ens sentim ateneuistes, vull dir, estem bé amb l'Ateneu, la veritat, sí.
Després hi ha la gent que només va als cursos i els tallers que es fan i ja està, vull dir que tampoc, però és com a tot arreu, no?
Que són usuaris.
Usuaris, i després hi ha la gent que ho fa servir per les seves activitats.
Abans el Josep Andreu comentava que éreu pocs socis, no? Dècada dels 80, estaves parlant.
Jo penso que, esclar, si hi havia...
De quants socis, te'n recordes, no podries posar una xifra?
No, perquè ho ignoro.
Ara estem en 180, Toni?
Sí,
190.
190.
190,
sí. Més o menys, si posem els benefactors arribem a 200, o cosa així, però sí, 190 socis i sòcies.
Home, jo crec que...
D'una base... de 3.000 inscripcions a l'any, o sigui, que això també ens ha de fer reflexionar.
Que són els usuaris que comentàvem abans, que fan cursos, tallers i...
O sigui, d'alguna manera, hi haurà dins dels actes dels 60 anys un acte d'homenatge al soci, però també de la reivindicació del paper de soci. Una mica la reflexió que sempre fem és que sense els socis de l'any 56 no hi hauria Ateneu, però sense els dels anys 70 tampoc, i amb els actuals, malgrat que puguin ser 190 d'aquesta bossa de 3.000 usuaris, tampoc existiria l'Ateneu. O sigui, això és una reflexió que la gent ha de fer, de que ara tot ens sembla molt fàcil, perquè doncs, hi ha serveis, hi ha cinemes, hi ha bars, hi ha teatres, però en el seu moment, si no hagués sigut per l'associacionisme, no haguessin existit doncs, en aquest país, ja no s'han jugat, en aquest país doncs, els ateneus, els casinets,
centres cívics,
tota aquesta funció, que ara la gent la troba com molt normalitzada, i per tant, sense el paper del soci i sense l'existència del soci, tots aquests serveis a dia d'avui no existirien. Per tant, d'alguna manera aquest acte d'homenatge no és només un reconeixement a aquests socis de l'any 56 o els de l'any 70 o els de l'any 80 o els de l'any 90, sinó també una reflexió a dir que és necessari que la gent doncs, en aquelles activitats que d'alguna manera satisfagin les seves inquietuds, doncs s'associï, participi, digui la seva, no demanem que siguin allà picant pedra, però sí que d'alguna manera recolzin, siguin mecenes d'uns projectes que sense ells no existirien. L'equip tècnic de l'Ateneu no seríem absolutament res si no hi hagués una base associativa que volgués tirar endavant l'entitat. Per tant, aquesta és una reflexió que caldrà anar fent al llarg d'aquest any de celebració dels 60 anys.
Ara entrarem més en el programa de celebració, però m'he quedat amb una qüestió quan començava amb la Montse. Tu quan vas arribar a l'Ateneu, quantes dones hi havia?
Era normal trobar dones. Sí, jo penso que hi havia igual de dones que d'homes, perquè els tallers que es feien era de tot. Es van fer els tallers de, bueno, hi havia de, el mateix que s'està fent ara, però de fet hi havia informàtica, hi havia la costura, també en feien, feien patchwork, feien, no sé, de tot allò de cuina, també feien llavors unes classes de cuina, que també hi havia bastantes dones, hi havia homes, també, vull dir que no és pas que només fos de dones. Bé, no, jo penso que hi havia bastanta gent, vull dir que estava bastant equitatiu, eh?
I si anem una mica més enrere, Josep?
No.
Josep?
No.
A la teva època, quantes dones hi havia?
No, n'hi havia menys, n'hi havia menys. Aviam, la meva època. Pensa que, si hi ha una època, quan, evidentment, quan es reuníem al Mesón, allò era, era homes. Però després, quan es feien activitats, més o menys mixta, però en predomini de... hi havia alguna noia, però alguna dona, però majorment érem nois o homes. Mm-hmm. Però vaja, sí. tampoc crec que és valorable, perquè...
En el sentit ateneístic no hi ha hagut mai diferència masclista, eh? Vull dir, això ho tinguem clar. O sigui, la història en si dels Ateneus...
No, per l'Ateneu no, però...
I l'Ateneu nostre, jo des de...
Per la societat sí, i el paper que fan homes i dones, com ha anat evolucionant, com ha anat canviant, clar, això també es manifesta, no? En
jo
totes
penso
aquestes...
que pels tallers que es feien, doncs era bastant equitatiu, perquè hi havia coses que potser eren més concretes per homes i altres coses que eren més concretes per dones. O sigui, en el taller de costura segur que no hi havia cap home.
Mal fet. Mal fet.
Després
perquè
no
si cau un botó...
No, però ara s'ha de dir que les dones guanyen per golejada en el gruix d'usuaris i usuaris de l'Ateneu, fent qualsevol tipus de taller. No sé, en aquests moments, per exemple, si anem a posar rols al de cuina, hi ha molts homes que estan fent els cursos de cuina i les dones estan fent, jo diria que totes les disciplines. No hi ha cap disciplina a dia d'avui de les que fem a l'Ateneu que diguis
exclusiva.
Que només hi ha nois. No, tot el contrari.
I no tindria per què.
No hi hauria per què. De fet, nosaltres no les fem pensant ni per noi ni per noies. Les fem perquè creiem que són interessants. Però sí que és veritat que aquesta dinàmica jo crec que a l'Ateneu, com altres entitats, sense voler posicionar-se o sense tenir tics masclistes, doncs han sigut reflex de les societats del moment. A dia d'avui, doncs que les coses han anat canviant i encara queda molta feina a fer, doncs sí que és cert que el fet que el gruix d'usuàries, i sobretot quan anem entrant en edats més avançades, els joves jubilats, per exemple, hi ha homes, hi ha uns quants homes, sí. Però les dones guanyen per golejada, perquè les dones tenen, en aquest cas, molta més iniciativa, moltes més ganes de sortir de casa, moltes més ganes d'associar-se, moltes més ganes de fer coses que els homes. És una realitat. L'home, quan arriba a la jubilació, doncs el foment de l'envelliment actiu no el té tan integrat com la dona, no? I això sí que és una realitat que ens hi trobem, no?
Mm-hmm. Us sembla que parlem de la programació que teniu prevista per celebrar aquest aniversari? Hi haurà un dia central, no? El dia de la festa festa grossa, de la festa gran.
Sí, exacte. Hi haurà un dia de trobada, de dinar plegats i com bé dius, de fer festa.
Mm-hmm. Que serà...
Serà el 30 d'abril, amb un dinar popular a la plaça Pep Ventura, una fideuà. Amanida, fideuà, pa, vi, postres, o sigui, tot molt complet, però el més interessant és que prèviament hi haurà una actuació de bastoners, seguidament un vermut musical amb el Cugat Group, que a més en Josep doncs, és membre d'aquest grup de música. Dinarem i després de dinar també tornarà a haver-hi una mica de ballaruca doncs amb la música tradicional i popular, per entendre'ns, dinamitzada doncs, per una persona que ens anirà indicant com hem d'anar ballant aquestes músiques per si algú no les coneix o no les sap, però són uns balls molt amens i que recuperen doncs, això que deia, una mica la cultura musical tradicional i popular catalana.
Mm-hmm. Està pensada per a tots els públics?
Sí, és una... serà un dia doncs, perquè tant socis, usuaris, amics, veïns, extraballadors, que ja sé que s'està organitzant doncs, una bossa d'extraballadors que estan allò comunicant-se els uns amb els altres doncs, per
deuen tenir un grup de WhatsApp ja
i trobar-se. Pot ser, no ho sé, sé que una persona de la casa ho està mobilitzant i sortien 30 persones, ja, o sigui que Déu-n'hi-do. els que hem anat passant per l'Ateneu.
I aquest concert que fareu, Josep, el Cugat Grup, teniu relació amb els joves jubilats? És un grup a banda de...
No té relació amb els joves jubilats. És una activitat en la que l'element comú hi sóc jo. Formo part de les dues entitats de Cugat Grup i dels joves jubilats de l'Ateneu i soci de l'Ateneu. I llavors va ser una proposta que va fer el Toni. Em va dir, com ho veuríeu per fer això? I llavors va dir, tindrem equip de so o no tindrem equip de so? I llavors ell va dir, sí, tindreu totes les coses que us facin falta. Doncs vinga, hi haurà concert.
Molt bé. I em sembla que també heu obert un concurs, que la data en què es tanca les presentacions de les propostes és el 15 d'abril, Toni, per al logotip.
Sí, exacte.
Esteu buscant un nou logotip per l'Ateneu.
Sí, un nou logotip que pot ser una reinterpretació de l'antic, o sigui, això ho hem deixat obert a les bases. Si algú vol fer una proposta trencadora i moderna, doncs endavant, però si algú vol agafar aquella imatge de la rajola que hi ha penjada a la porta de l'Ateneu i donar-li quatre voltes, doncs també serà benvingut, tot s'analitzarà. I, bueno, és una mica també donar l'oportunitat, doncs, de joves creadors o d'estudiants de disseny, doncs, que s'hi puguin presentar. I sí que som pobres però honestos i hem dotat el concurs amb un premi modest, però sí que ja està dotat amb 300 euros, perquè com a mínim, doncs, no només el reconeixement de moltes gràcies al logotip serà el teu, sinó que com a mínim, doncs, si hi ha despeses, doncs es puguin ser assumides.
Uh-huh. I a més es presentarà un llibre que tens aquí sobre la taula.
Sí.
I es presentarà, vull dir que el teniu ja...
Es presentarà, està acabant-se d'imprimir, dia 15, divendres 15 d'abril es presenta, en el claustre del monestir a les 7, és el 16x2, i és un recull, hem aprofitat dues efemèrides, els 60 anys de l'Ateneu, però a més els 5 anys que la professora Susana Camps està fent els cursos de narrativa creativa a l'Ateneu, i hem fet una antologia, doncs, de relats de 16 alumnes que han anat passant en els tallers d'aquests darrers 5 anys, i bé, el llibre ja és una realitat, tenim aquí la prova d'impremta i en pocs dies arribaran, doncs, tots els exemplars i en farem la presentació.
I un acte que ja has comentat abans, que és aquesta mena d'homenatge que voleu retre als socis, a tots els socis que han format part d'aquests 60 anys d'història de l'Ateneu. És un acte que està previst per a l'octubre, encara no té data?
No té data fixada, estem també a l'espera de quadrar agenda, doncs, a l'espai on el volem fer. I bàsicament ve a ser el reconeixement, però també una mica la reivindicació del paper dels socis i aquesta reflexió que feia abans, doncs, de la necessitat de que la gent, més enllà de ser usuària, doncs s'impliqui, perquè si no, torno a dir, tot aquest teixit associatiu no existiria, i sense aquest teixit associatiu, doncs molt probablement crisis com la que acabem de passar les haguéssim passat molt pitjor. Per tant, i molts serveis del que ara coneixem com a estat del benestar tampoc existirien, no serien assumibles per l'erari públic, no? O sigui, pensar que tot el que fem les entitats, ja no només l'Ateneu, aquí ja no em vull penjar medalles, tot el que fem les entitats ho hagués de fer l'administració seria impossible, per tant tots aquests serveis es perdrien, i llavors fer una mica aquesta reflexió i òbviament aquest reconeixement a una gent que sense ells avui no estaríem aquí.
I respecte dels cursos i tallers, el curs que ve, sí, és a dir, el curs 2016-2017, vosaltres heu fixat una setmana en què serà gratuït, en
sí,
tallers com...
Serà una setmana de programació habitual, o sigui, si els dilluns hi ha programat fer cuina, iniciació a la cuina, doncs hi haurà curs d'iniciació a la cuina gratuït, sí, amb inscripció prèvia, doncs bàsicament per un control
per una
de l'entrada,
capacitat limitada de places.
Exacte, sí. No podem rebentar la casa ara.
Clar.
Però obert a tothom, doncs, que vulgui provar qualsevol dels cursos que fem. Hi haurà la programació base de la casa, doncs, a disposició de tothom qui vulgui conèixer l'Ateneu, tastar o entrar a visitar-nos i, bueno, saber una mica què és el que fem i què és el que som. I llavors hem decidit fer-ho d'aquesta manera, de forma gratuïta, doncs, perquè no sigui un problema per ningú, doncs, entrar a casa i fer activitat.
Què és això del Eco Ateneu?
L'Equataneu és una mica la secció de l'Ateneu que agrupa totes aquelles activitats de promoció del consum responsable i ecològic i una mica també activitats de lluita contra el canvi climàtic. Queden aquí agrupades sota l'Equataneu. L'Equataneu en aquests moments és el mercat de pagès, com dèiem, no? Com a suport a la producció agroecològica. Després els mercats de segona mà, orientats doncs, a un consum responsable i a una reducció de residus. I després altres activitats com la gestió de l'hort a Can Mates, doncs d'una manera també ecològica. L'Equataneu presenta, aprofitant que fem els 60 anys, doncs es presenta amb una nova activitat, que seran els ecotastos, seguint una mica l'estela del que són els tastos de vins. El que volem és que diferents productors ecològics doncs, del país, principalment els que venen els dissabtes que venen al mercat de pagès que organitzem, doncs puguin tenir un espai a l'Ateneu un dijous al vespre per presentar-se, donar-se a conèixer, explicar els motius que els han portat a l'agricultura o a la producció ecològica i fer doncs, un petit tastet dels seus productes, no? Que la gent no només pugui anar-los a comprar en el mercat de pagès, sinó que pugui aprofundir una miqueta en la producció ecològica. És el que presentem en aquests ecotastos.
Doncs, a més de tot això que hem comentat, hi haurà el concurs de pessebres del 2016 i per la festa de tardor també un concurs literari. O sigui que no us n'estareu de res, eh? Doncs moltíssimes gràcies a la Montse Gené, al Josep Andreu, al Manel Sánchez, al Toni Ramon. Moltes felicitats per la part que us toca i que vagi molt bé la celebració.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.